Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. La Generalitat, a través de Procicat, ha demanat avui que tot Catalunya passi a la fase 3 del desconfinament a partir d'aquest dijous. Només les regions metropolitanes, Barcelona i Lleida, es mantenen en la fase 2 després que hagin entrat avui a la 3 Girona i la Catalunya Central. Canviem de qüestió. Els Mossos canviaran de destinació els 6 agents antidisturbis investigats per un jutjat de Manresa per una actuació contra un noi negre el gener de l'any passat al Bages. Se'ls acusa dels delictes de lesions i contra la integritat moral. El noi va enregistrar la seqüència de la persecució i la detenció per part dels policies amb les converses que van tenir en què l'insultaven i el vexaven. El cas l'ha tret a la llum avui tant Catalunya Ràdio com La Directa. Més notícies a l'actualitat. El govern espanyol ha presentat un pla de xoc per a l'automoció de 3.750 milions. Pedro Sánchez aprovarà l'ampliació a 100 milions, concretament del pla Moves, en el Consell de Ministres de demà, després de reunir-se amb representants del sector. I també destaquem que ha mort Manuel Cuyàs, periodista i escriptor. Havia nascut a Mataró ara fa 67 anys. Cuyàs va ser director adjunt del Punt Avui i autor de 3 volums de les memòries de Jordi Pujol just abans de la confessió de l'expresident de la Generalitat. Manuel Cuyàs ha mort a conseqüència d'una leucèmia que ell mateix havia anunciat als seus lectors. I es prepara per als dies 25, 26 i 27 d'aquest mes una nova edició del Col·loqui Europeu de Parròquies Català. Serà amb sessions d'una hora i de manera telemàtica amb la participació de Daniel Palau, director de Càtedra de Teologia Pastoral, Arcabisbe Pont i Gol. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora.
Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
La setmana passada se celebrava el Dia Mundial dels Oceans. És un bon moment per recordar la importància de vetllar per la seva salut i conscienciar la ciutadania de les conseqüències de l'activitat humana sobre aquestes masses d'aigua.
L'aigua i la natura.
El primer que cal que tinguem clar és que els oceans són la major font de proteïnes del món. Més de 3.000 milions de persones depenen dels oceans com a font principal de proteïnes. Els oceans absorbeixen al voltant del 30% del diòxid de carboni produït pels humans, esmorteint els impactes de l'escalfament global. Tenint clar aquest principi, no podem fer una altra cosa que alarmar-nos quan llegim l'estudi que ha realitzat Werner & Merz, empresa de productes de neteja que pretén que l'any 2025 tots els envasos de les seves marques siguin de plàstic reciclat. En aquest estudi s'arriba a la conclusió que, si seguim amb els hàbits habituals, l'any 2050 hi haurà més plàstics que peixos als mars i oceans en termes de pes, així com uns 12.000 milions de tones de deixalles de plàstics en abocadors o en el medi ambient. Així mateix afirma que la solució no passa per prohibir el plàstic, sinó per fomentar la implementació de sistemes de retorn d'envasos i recolzar mesures basades en l'economia circular que apostin per la reutilització de la matèria prima. És responsabilitat de tots que els pitjors auguris d'aquest estudi no s'acabin confirmant.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda tens una cita amb el Mirador de l'Actualitat per explorar allò que passa i per què passa. Resum informatiu del dia, l'entrevista d'anàlisi i una mirada diària al món social, polític, cultural i religiós. A més, als últims minuts, Diari del Papa. El Mirador de l'Actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, mitja hora compartida i oberta a Ràdio Estel. T'espero.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Coral Columbaris. Les cendres del teu ésser estimat en un espai sagrat. T'oferim el lloguer d'un columbari per una urna per només 19,30 euros al mes o 193 euros anuals. A Coral disposem de columbaris a catedrals i parròquies de Catalunya. La millor elecció per mantenir el record. Més informació al 900-535-911 o a coralmemorial.com.
De dilluns a divendres, a 6:15 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia un espai de trobada i diàleg. Els dilluns t'esperem a Missió i Vocació, on aprofundim sobre la raó de ser de les persones i del propòsit de les empreses en el seu entorn. De dilluns a divendres, a 6:15 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, temps de benestar. Un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a temps de benestar, l'hora de la Fundació Puigverd.
Hola, bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per totes i tots. Avui és dilluns i passen uns minuts de les 5. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, l'hora de la Fundació Puigverd. Els donem les gràcies per triar Ràdio Estel per acompanyar-los amb el confinament una part d'aquesta tarda de dilluns. Com fem cada setmana, a Ràdio Estel ens disposem a dedicar 30 minuts a parlar de salut. Ho fem amb professionals de la Fundació Puigverd, especialistes en urologia, nefrologia, andrologia i psicologia, com avui, que per deferència de la Fundació Puigverd estarà amb nosaltres un metge expert en geriatria que ens parlarà de com mantenir una bona salut a la tercera edat. Tot això serà a l'hora de la Fundació Puigverd. Comencem. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento, com sempre, les vies de so, Jordi Carretero, a la direcció i producció, la Susana Armengol, i a la conducció, qui us parla, Marc Rius. Com fem cada programa, abans de començar, escoltem un consell.
El làser és un avanç tecnològic de gran utilitat basat en grans quantitats d'energia, la qual és transformada en radiació electromagnètica, emetent finalment feixos de llum produint un efecte fototèrmic que, degut a la seva àmplia longitud d'ona, permet realitzar diferents procediments com l'ablació i el tall de teixits, litotrípsia i vaporització tissular en diferents patiments urològics.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Avui parlarem de com mantenir una bona salut a la tercera edat. Quin és el secret per tenir una bona salut? Quan té a veure o què té a veure l'alimentació? Quina importància té el cuinar d'una manera o d'una altra? Per contestar aquestes preguntes, avui ens acompanya el doctor Francisco Pérez Rota. És geriatre, ha treballat molts anys en un servei d'urgències i actualment està com a geriatre en 3 residències. Doctor Francisco Pérez Rota, bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Bé, doncs, si li sembla, comencem per com mantenir una bona salut a la tercera edat. Què és el benestar emocional?
Bé, el benestar emocional és una experiència subjetiva, sí, de sentir-se bé en harmonia en un mateix. I també sentir-se a gust amb altres persones que ens rodeixen.
Clar.
Llavors, això, diguem, és una sensació molt subjectiva que tenim les persones.
Clar. Suposo que hi ha agradable, no? També,
agradable, sempre.
què és? Què podem fer? Clar, tots ens volem trobar bé, no? Sí. Què podem fer per millorar el benestar emocional quan som grans?
Bé, hi ha que, sobretot, controlar molt l'estrès i buscar un equilibri, que a vegades no és que sigui fàcil, clar, però ho tenim que intentar fer.
Cosa difícil una miqueta, no?, com està la vida i tot,
sí,
això.
Sí, sí, perquè, bé, ara hem passat el que hem passat tots i aquests eventos a les persones, diguem, joves, les afecta, a les persones grans encara més, perquè hi ha...
La incertesa aquesta de què passarà...
Sí, exactament.
O amb els fills, o esclar, és que...
I, a més, sense poder, si han estat ingressades persones, no han pogut veure els seus familiars estimats.
És dur, això, eh? Ha de ser...
Molt dur, molt dur.
Una dieta saludable a la tercera edat garanteix una bona qualitat de vida?
Sí, jo crec que sí. I, a més, la dieta té que ser que tingui vitamina D, zinc, vitamina B12, calci, potassi, i això sempre millor menjar-lo, quan dic menjar-lo vull dir en el menjar...
Esclar, no en pastilles.
No en pastilles, exactament. Esclar. Perquè hi ha qui diu, jo menjo el que vull i després si em falta potassi ja prendré una pastilla. De pos... No, jo crec així, que lo ideal és, diguem, prendre totes les vitamines, diguem, en el menjar. Clar. Perquè, a més, a l'estiu, les vitamines en la calor es desgraden. Allò que diuen, no, clar, jo ara prendré un polivitamínic o alguna, ara a l'estiu, en juny, juliol, agost. No, no és aconsellable perquè les vitamines, i més en pastilles, es degraden.
Ah, això no ho sabíeu? Cada dia prenem una cosa nova. Bé, menjar de tot... clar, es parla de que vostès han de menjar de tot. Menjar de tot i sovint... però amb menys quantitat hem de menjar
menys
de tot,
quantitat.
Però amb menys quantitat, no, sí, un plat molt gran. No?
Exactament. El problema que tindríem tots que procurar és menjar com mínim 4 vegades i amb poca quantitat, i variat. Clar, en una dieta mediterrània ho tenim molt bé, i jo crec que fer una dieta mediterrània és fer un menjar molt adequat.
Clar.
Però, sobretot, la quantitat és molt important. Allò de fer un àpat molt gran no és bo per la salut.
A vegades potser un té la sensació, no, que quan acaba de menjar, que ha menjat molt, a vegades potser ens agrada bé aixecar-nos a la taula que hem menjat molt, no? No?
Sí,
i això es veu,
sí,
que no és,
sí, sí,
no és gens bo, no?
Jo ho dic que el meu pare ho deia sempre. El meu pare deia que el que li agradava és que quan s'aixequés de la taula,
sí,
tindrà sensació que encara podria menjar més, clar, que es queda això, en una miqueta
és,
de gana.
Això és ideal, no?
Això
per,
és ideal.
Per perdre pes, també, segurament.
Exactament, sí, sí, sí.
Passa que, clar, la persona que li agrada menjar, li agrada aixecar-se de la taula amb una, sí, sensació, sí, que
no, però,
plena, però clar.
Sí, però és,
però no,
millor,
és bo.
No és bo. Jo, a vegades, faig... Personalment, faig esforç perquè menjaria més i dic, no, no ho tinc que fer, i no ho faig.
Clar, clar. Sí, hi ha gent que, clar, que hi ha persones que diuen, bueno, un ja és gran, estem parlant de persones de la tercera edat, sí, un ja és gran, segons què no pot fer, segons què... Home, doncs, escolta, menjar és un plaer, clar, però...
Sí, però, no, i és un plaer, i pots menjar, l'important és la quantitat,
clar,
i
clar,
que sigui variat, o sigui, un menjar variat i poca quantitat, i si hi és adequat... amb 4 tomes al dia.
Clar. Doctor Pérez, apostar per la dieta mediterrània és molt saludable, com acaba de dir. Això inclou pa, fruites, verdures?
Verdures, sí, sí, sí. Les verdures i la fruita és molt important i jo diria que molt saludable perquè s'ha demostrat que la ingesta, ingesta en quantitat de carn, provoca després malalties.
O sigui, no és massa aconsellable, potser,
no,
la carn?
No. Com tot, si es menja massa, és dolent.
Quina importància té el cuinar de forma sana i evitar els fregits? Té importància?
Sí. Jo crec que tot el que es pugui fer a la planxa, bullit, és molt més saludable que no fregit.
Hi ha un apartat amb les persones grans que sempre els metges ens recomanen, i és begui molta aigua. Quanta quantitat s'entén? Quan hauríem de prendre una quantitat òptima al dia?
Jo, particularment, he escoltat a molts col·legues que diuen que, com mínim, beure un litre i tres quarts. O sigui, per fer rodó, 2 litres d'aigua al dia és saludable. La veritat, quan hi ha persones que beuen molt menys, poden arribar, per això hi ha persones grans que no beuen, perquè no tenen set i no beuen, i agafen deshidratacions.
Clar.
La deshidratació és un dels problemes que moltes persones grans tenen. Dius, bueno, i el contrari? El contrari, a veure, la persona que beu 3 o 4 litres d'aigua també està forçant el ronyó i
clar,
tampoc és saludable.
Clar. O sigui, que és important que una persona a aquestes edats estiguem hidratats, no?
Hidratats és molt important.
La deshidratació pot ser perillosa?
Sí, la deshidratació pot, provocar la mort, inclús.
Sí,
la deshidratació, tant per dintre com per fora, ja les persones es tenen que hidratar per dintre, o sigui, beure, com mínim, ja dic, 2 litres diaris d'aigua,
sí. I
a la vegada, per fora, pues, la pell, hidratar-la bé amb cremes hidratants.
Això també s'ha de fer. Cada dia és aconsellable?
Sí.
Tot el cos?
Tot el cos.
Hi ha edats, a la tercera edat, que hi ha persones que tenen problemes de... prenen molts laxants. Mm. Què ens podria dir d'aquest?
Jo dels laxants diria que les persones no se tindrien que fer en cap moment automedicació. El laxant lo tindria que prendre una persona quan se l'ha receptat al metge. Allò que moltes persones... i que porto 2 dies que no he fet... popó i sí. Em prenc...
Ja tenen les pastilles
sí,
o enemes
o el sobre o el que sigui. No. Que, a més, si una persona té una mobilitat, es mou adequadament, camina, beu els 2 litres d'aigua, menja la fruita que estàvem parlant...
Clar.
Normalment no tindrà problemes d'estrenyiment. Ara, el que passa que hi ha moltes persones grans que estan tot el dia sentats.
Clar.
No beuen aigua, sentats. No, no mengen fruites perquè diuen que no li agraden. I llavors, si no menges fruita, no beus aigua i no et mous, a l'estrenyiment ho tindràs quasi segur.
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Doncs nosaltres continuem a l'Hora de la Fundació Puigverd i continuem parlant amb el doctor Francisco Pérez Rota. És geriatre i ha treballat molts anys en un servei d'urgències i actualment està com a geriatre, com a metge geriatre, en 3 residències. En comptes de medicaments, és millor ingerir aliments rics en fibra o beure molta aigua, per comptes de prendre? És el que també ens acaba de dir, no?
Sí. Jo crec que les vitamines i segons que millor menjar-los en el que una persona, pren cada dia, que no amb pastilles ni amb coses artificials. Sincerament, clar, aquesta és la meva modesta opinió, no? Sobretot, menjar aliments que siguin rics en fibra, va molt bé perquè estem una altra vegada en el mateix. Ajuden a no tindre estrenyiment, a tindre una bona digestió, menjars que tinguin fibra, van molt bé, sincerament.
hi ha una cosa que amb les persones grans, els metges, sempre estan d'acord amb tots els metges, que la persona gran ha de caminar.
Oi? Té que caminar, sí. Jo sóc partidari que les persones... Cuidado, avui en dia hi ha moltes persones grans que se van mentalitzant que no solament hi ha que caminar, sinó que poden fer activitats pròpies per a la seva edat, com pot ser un tai chi, com pot ser una ioga, com poden ser exercicis sense forçar l'organisme, però que facin moviments de tot tipus. A més, caminar.
Aquest tipus de coses és que podríem fer per mantenir-nos actius?
Sí. Tindre una activitat física a la persona que té actiu i, cuidado, i també a nivell intel·lectual, llegir molt i fer activitats que... ara no podem, però anar al teatre, anar a escoltar música, tot el que són activitats que estimulen a la persona gran, tant des del punt de vista físic com psíquic.
O sigui que és necessària l'activitat social també per a la
persona. Exactament, sí senyor.
Hi ha una altra cosa que també acostuma a fer la persona gran, abans hem parlat una mica, és l'automedicació. Jo tinc mal de cap, em prenc aquesta pastilla.
Hi ha molta persona gran i persones que no són tan grans,
també, no?
Inclús que són joves, que exactament tenen qualsevol cosa i ja prenen una medicació. A veure, jo no seré tan estricte de que si una persona té una mica mal de cap i digui, ai, em prendré un paracetamol i es prenc un paracetamol per a aquest mal de cap. Ara bé, una cosa és prendre un paracetamol per a un mal de cap en un moment donat, i una altra cosa és, com hi ha moltes persones, que prenen un altre tipus de medicaments, com poden ser diazepam, com poden ser antibiòtics, antidepressius, tal. No, això és, per mi, molt perillós i crec que tindrien que prendre sempre aquesta medicació sota la indicació del seu especialista, a més.
Cada quan és aconsellable que una persona mantingui un control mèdic regularment?
Com mínim una vegada a l'any. Tampoc ja fa falta anar, com aquí que diu, cada mes al mes.
Sí.
Cada vegada, una vegada al mes, no és necessari si un es troba bé. Si es troba bé, no hi ha cap problema. Ara, una revisió a l'any, doncs ho considero acertat.
Ara estava pensant en que ens has dit que és aconsellable estar hidratats. Recordo casos de que a vegades la deshidratació, que ja he dit que és perillosa, hi ha persones que veus que estan bastant greus, els porten a un hospital, els ingressen, els hi posen una mica de suero i diuen, i ha sortit, ja està nova en 2 dies. Senzillament
estaven deshidratats, no? Lo han hidratat bé, per via, clar, a l'hidratar-lo per via endovenosa, la hidratació és més ràpida i la persona es recupera molt abans.
Ha parlat de com podem fer activitats mentals. Què ens pot aconsellar per fer activitats mentals, per fer treballar una miqueta la ment, perquè no se'ns atrofi?
Jo sóc partidari, el més fàcil, llegir. I, sobretot, temes que a una persona li interessin, perquè si li interessa, llavors s'enfrescarà, diguem, a la lectura, estarà per la lectura i s'aficionarà, diguem, a llegir, com aquí que diu cada dia, que això és molt bo.
Clar.
També escoltar la ràdio, i veure la televisió, sempre escoltar notícies per estar, diguem, assabentat de totes notícies que...
Té importància la son? La son, clar, és important que dormim, però l'important suposo que és la son que repari, no? Que dormi bé, que dormi tranquil.
Sí. Jo crec que la son és molt important, inclús la persona que dorm bé 7 hores i mitja, aquesta persona, inclús després, mentalment, es trobarà molt millor, perquè al dormir el cervell, durant, no sé si ho explicaré bé i així, diguem, a part que tots els problemes i les preocupacions lo posa, a, diguem, perquè m'entengui les persones, en un costat, i, diguem, després resetea. El cervell resetea...
I torna a quedar el programa nou.
Sí. Esclar, no és ben bé així, sí, però
s'entén perfectament.
I la persona que no pot dormir, doncs, ho passa molt malament. Però la persona que té la sort que dorm 7 hores i mitja, doncs va molt, molt bé.
Molts hem sentit a dir que les persones grans no dormen tant, és cert? Això no és, que no es dorm tant?
No dormen tant. Jo, en les residències, hi ha persones de tota mena, perquè dintre de les persones hi ha 3 tipus de persones dormint. El frugal, el normal i el dormilón. El frugal vol dir que són persones que dormen 6 hores i ja tenen prou, i reparen i es troben bé amb dormint solament 6 hores.
Això amb persones grans o amb tot tipus?
No, això amb tot tipus de persones. Després hi ha les persones normals, que necessiten les 7 hores o 7 hores i mitja, i després està el dormilón, que diu, jo si no dormo 9 hores, no descanso. Clar, això va a cada persona, són tipus diferents. Però dintre de cada tipus, lo important és poder descansar bé.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti.
Molt bé, doncs nosaltres entrem a la recta final i continuem parlant amb el doctor Francisco Pérez Rota, geriatre. Ha treballat molts anys en un servei d'urgències i actualment està com a geriatre en 3 residències. Doctor, ara, bueno, estem a l'estiu ja i molta gent ja es va veure la setmana passada que, bé, van a la platja, ens agraden a la platja.
Sí.
Les persones grans és bo prendre el sol?
A veure, jo recomanaria que el sol que es pugui prendre per una persona gran té que ser com màxim 20 minuts i a una hora com pot ser a les 9 del dematí. 9 o 10 del dematí com màxim. Les hores que tothom li agrada anar a la platja a les 12, a la 1... No,
quan et cremes més.
No, exactament. I a les persones grans que tenen més sensible... bueno, sensible se poden tindre la pell a qualsevol edat. Però jo recomano, inclús no solament a persones grans, sinó a persones joves, que evitin el sol de la una, de les dues, de les tres, quatre, de la, que és quan, diguem, el sol apreta més.
Doctor, ens queda un minut i mig perquè ens doni un consell per a les persones grans. Què ens pot aconsellar?
Bé, que, bueno, amb el que hem parlat, que facin moviment. Per mi és molt important que faci exercici amb tècniques inclús fàcils com el tai chi, com la ioga, etc. Que mengin, diguem, frugalment, o sigui, poc variat, sobretot hidratar-se bé i que dormin molt, sobretot 7 hores i mitja, ben dormides.
Perfecte.
Per reparar tot lo que i totes les preocupacions que queden dintre del cap.
Que puguem fer un reset de
exactament, sí.
Doncs, bé, moltes gràcies, doctor Francisco Pérez Rota, geriatre, i ens veiem demà també. Continuem parlant demà.
D'acord.
Fins demà. Adéu-siau. Fins aquí l'hora de la Fundació Puigverd. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà a les 5. A temps de benestar demà, continuarem amb més temes de salut. Us esperem. Fins demà. Adéu.